Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ben.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbé. L'Audiència de Madrid ha emès un ordre de recerca i captura contra Dani Gallardo, un dels encausats pel procés. Gallardo, de 26 anys, s'enfrontava a una pena de 4 anys de presó per manifestar-se a Madrid contra la sentència de l'1 d'octubre. De fet, ja va passar més d'un any en presó provisional. Després de la vista oral, se'l va condemnar un any de presó per desordres públics i 3 anys i 6 mesos més pel delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat i per un delicte lleu de lesions. Gallardo és la tercera vegada que li ordenen que ingressi a presó. En el primer cas, el seu advocat va sol·licitar que se suspengués aquest ordre argumentant que s'estava tramitant la llei d'amnistia. Més qüestions. Continuen avui les discrepàncies entre el govern i els comuns per al Hard Rock i per primera vegada el president de la Generalitat, Pere Aragonès, veu perillar que Catalunya pugui tenir nous pressupostos. Més detalls, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El govern i els comuns continuen enrocats amb el complex recreatiu del Camp de Tarragona i s'allunya la possibilitat de tancar un acord per als comptes. La presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jessica Albiach, insisteix que no avalarà un projecte que fomenti les addiccions i consumeixi 8 milions de litres d'aigua al dia.
Recorde que qui va posar al centre de les negociacions de pressupostos el Hard Rock no vam ser nosaltres, va ser el Partit dels Socialistes i vostès ho van acceptar. Per tant, el que li demanem és que pel bé del nostre país vostès esmenin aquest error.
Aragonès li respon que toqui de peus a terra i que assumeixi que al Parlament hi ha una majoria a favor del complex d'oci i que no hi pot renunciar.
D'acord. Vinga, fora Hard Rock. No sé com ho hauríem de fer. Hauríem d'afrontar-nos a una reclamació patrimonial, però fora Hard Rock. Quants vots tenim pel pressupost de la Generalitat? 8, 33, sumen 41. En necessitem 68. Per tant, no ens fem trampes al solitari.
Mentre que des del PSC recorden al govern que s'ha compromès amb el seu partit a no impedir-ne la tramitació.
Moltes gràcies, Judit. I en política municipal, Jaume Collboni es reafirma amb la voluntat d'assolir un acord pressupostari amb els comuns. L'alcalde de Barcelona recorda que els socialistes han donat suport a comptes d'anteriors executius sense estar dins el govern. Unes declaracions que es produeixen dies després que la líder dels comuns, Ada Colau, lamentés que el Partit Socialista no volgués explorar un govern d'esquerres.
Primer van les polítiques, primer va l'acord de les prioritats polítiques, de què ens posem d'acord perquè fa el contingut de la gestió del govern i després, eventualment, d'acords després del pressupost. El PSC, doncs, acaba de votar uns pressupost a la Generalitat sense demanar estar en el govern. Jo mateix vaig votar el pressupost del senyor Trias, l'últim mandat, i es va produir un acord de contingut pressupostari sense que estigués vinculat a la formació d'un govern. Tinc sent molt clar, primer van les polítiques i després van les cadires.
Collboni també ha demanat més recursos judicials per combatre la multireincidència i ha anunciat que no es faran més superilles. L'objectiu també de l'actual govern és que a Ciutat Vella no hi hagi cap pis turístic. I en plana internacional, Hamas ha rebutjat l'última proposta d'Israel d'un alto al foc a Gaza. El moviment de resistència islàmica assegura que continuarà treballant per trobar un acord que també permeti l'intercanvi d'hostatges. De fet, fa setmanes que Qatar, Egipte i també els Estats Units fan de mediadors entre Israel i Hamas perquè s'assoleixi una treva definitiva. Els països confien que aquest alto al foc s'assoleixi abans que comenci el Ramadà el pròxim 10 de març. I mentrestant, les autoritats de la Franja de Gaza xifren en 30.700 els ciutadans morts des que es va intensificar el conflicte entre Hamas i Israel el passat mes d'octubre. Ara són les 12 i 5 minuts. Plana esportiva, el jugador del Madrid, Jude Bellingham, ha estat sancionat amb dos partits per l'expulsió de dissabte a Mestalla, tot plegat després de recriminar l'àrbitre que xiulés al final del partit just quan va marcar el gol de la victòria. L'òrgan disciplinari de la federació s'ha basat en l'article 124 que sanciona les actituds de menyspreu contra els àrbitres i ara el Real Madrid té 10 dies per recórrer davant d'apel·lació. Si el recurs no prospera, el jugador es perdrà els partits de Lliga davant del Celta de Vigo i de l'Osasuna. I mentrestant, la selecció espanyola està preocupada per la greu lesió de Pedri i aquest mateix matí el director esportiu de la federació, Albert Luque, s'ha desplaçat fins a la ciutat esportiva del Barça i ha anat per conèixer en detall el procés de recuperació d'aquest jugador que va haver de marxar lesionat del partit de diumenge al camp de l'Atlètic de Bilbao. I a aquesta hora, doncs, a Sant Joan d'Espí estan reunits Luque, en Pedro, Xavi i el president del Barça, Joan Laporta. Pedri és, de fet, un puntal de la plantilla de la selecció espanyola i la lesió el podria deixar fora de l'Eurocopa que es disputa aquest estiu a Alemanya. Per ara, el procés de recuperació del migcampista s'estima que sigui d'entre 6 i 7 setmanes. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora serà el punt de la una. Fins aleshores, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Feminista tu i jo. I nosaltres, i vosaltres, som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte, mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena, Maria Voronkova.
Vinga, va, que sí, és dimecres, és dia d'Òpera Rock. Som Maria Voronkova, què tal?
Molt rebé, tots els dies són dies d'òpera.
Sí, de rock, José, no, no. Si és dimecres falta. No és Òpera Rock, perquè normalment és els dijous,
sí.
Però vaja.
Però òpera sempre, why not?
Sempre, 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 sempre. Maria, teníem un 2.0.
Sí, perquè tenim un deute pendent amb un dels meus compositors prefes. I així que tenim la segona part d'Antonín Dvořák, o Dvabak, com li deies tu, o Dvořák, o com us vingui de gust.
Ets lenta.
Una miqueta. Vinga, va, per què parlem d'aquest home? Doncs perquè és un compositor tot i que aparentment és desconegut, sobretot pels que fa poquet que us heu enganxat al mundillo de la clàssica. Ja ho deia la setmana passada, ho torno a dir, és una influència molt, però que molt heavy, per tot el que vindria després, per tot el que entenem nosaltres com a cultura popular amb el mundillo de la clàssica, el món de les bandes sonores, l'orquestració de tantes coses que tenim al cap. I ella hi té molt a veure amb tota aquesta influència. De fet, dèiem que és un referent, és quasi un plagi, és un quasi plagiat de John Williams. I a més, a part de tot això, és un autor superprolífic, té 10 òperes a les esquenes. Sí, és molt bèstia. I a més, és que és un home que ja ho deia, ho torno a dir, ho diré sempre, li vull fer una pulsera de l'amistat. Sí.
Ella de boletes,
sí, eh? És que la seva biografia no només m'identifica full, perquè és a cada pas que dona, digo, sí, Antonín, bro, estoy contigo, I feel you, sinó que, a més, m'inspira molt, moltíssim.
Déu-n'hi-do com sona això, eh?
És que és una passada. Sona supercontemporani, supersuggestiu, és molt màgic, la instrumentació és molt especial i molt a veure amb tot el que sentim a dia d'avui a qualsevol lloc. És una passada. És que és una passada.
No, és el que deia, semblaria una banda sonora, eh?
Clar, és que és molt bèstia. I estem parlant del 1800. Sí, és que és molt heavy. És molt heavy, aquest senyor. Vinga, fem un brevíssim resum del que vàrem estar comentant la setmana passada. Dèiem que Antonín va néixer a Nela... Espérate, és que jo el checo mal, ¿vale? Nelahojeves, vale?
Sí,
vale. Això està a l'antiga Bohèmia, que el que és l'actual República Txeca, i, dada curiosa, aquest nom tan fantàstic que he dit, tan pronunciable com Dvořák, vol dir literalment no m'importa.
Ah?
Ell viu a no m'importa.
Està bé, això.
És que és molt guai.
No, està molt bé.
Sí, sí, sí. Perquè ens fem una idea, es tracta d'una zona que en aquells temps era molt rural, amb un nivell de vida bastant, bastant justet. Perquè us feu a la idea, el pare de Dvořák, el pare d'Antonín, havia de compaginar tres feines per poder treure la família endavant, sent carnisser, regentant un petit hostal i tocant la cítara. Que aquí, petit esclariment per petició popular. Vale? Això m'ha arribat i jo aquí ho esclareixo. Què és una cítara, Maria? Boi. Doncs la cítara és una espècie d'arpa petiteta, vale? Que la pots col·locar horitzontalment sobre una taula o així en els genolls com una espècie de guitarreta. Tu saps quan t'imagines un angelet tocant una arpa?
Sí.
Pues más o menos.
Jo diria...
Más o menos es eso.
Jo diria, i em fa una mica de por equivocar-me, eh? Però vaja, que si sou apassionats de la música de Lluís Llach, haureu vist alguna vegada Laura i Maric tocant aquest instrument.
Feu cas del Joan, perquè jo no sé què diu.
Sí.
Jo tinc un altre referent que probablement si heu pol·lulat en algun moment per allà, per les vores de la catedral de Barcelona,
sí.
Allà hi ha unes senyores
també,
fantàstiques
també.
I a més fan servir la corda picada perquè van amb uns bastons. És allò, és una arpa pequeñita.
Sí,
de bolsillo, desenganyémonos, però és una arpa petiteta. Vale, va, esclarit que és una cítara i que és molt maca. Seguim. Què tenim? Doncs tenim el petit Antonín, que ja us dic, des de molt, molt pequeñito, que comença a currar molt i molt fort. I, de fet, és una cosa que li va durar tota la vida. Va estar sempre picant pedra. Per què? Doncs perquè no comptava amb molts dels privilegis dels que després anomenem genis, no? Per què? Sí, parlem de Mozart, parlem de Paganini... són genis perquè ho són o perquè han tingut la circumstància de ser-ho, clar. És que tot és molt relatiu, molt, molt relatiu. Què passa? Doncs ell no té la capacitat econòmica per estudiar amb els millors mestres. No pot anar a fer concerts o gires o fins i tot dedicar mil milions d'hores a perfeccionar la seva tècnica musical perquè no compta amb el recurs econòmic, no pot fer-ho, literalment. Sí, sí, sí. Però, tot i així, com deia, que és un currante nato, des dels 6 anys aquest nen ja compaginava l'escola amb l'aprenentatge de l'ofici de carnisser i les lliçons d'orgue, piano, viola, violí i les bases de teoria musical.
Em flipa.
A partir dels 6, vale? Hazte unes xuletes, toca l'òrgano i mates.
Sí.
Vale. Què passa? Doncs ja el tenim de més grandet i ja té la possibilitat d'entrar al conservatori i allà pot dedicar-s'hi en cos i ànima i descobreix el que seria la seva absoluta passió i el seu gran amor, que és la composició. A part d'això, mentre es formava, treballava a la banda musical del poble, tocant l'òrgan a esglésies, bodes, bautizos, comuniones... Vamos, lo que se venga.
Ara.
Vale? Que és que ja ho dèiem la setmana passada, és que Dvořák és el millennial del 1800, claro. És que li llegeixo l'avió...
O que faci falta.
Clar, què haces? Poda, bautizos, comuniones...
M'he de guanyar la vida i au.
Que hay que tocar, voy al bar a tocar el piano, pa allá que voy. Què passa? Doncs que finalment tota aquesta feina, aquest esforç, aquesta dedicació, a la fi donen els fruits que ell desitjava i pot traslladar-se a Praga per continuar ja amb la seva formació musical de forma professional i amb certa perspectiva, perquè ja et dic, no m'importa, no era el lloc. Vale? En canvi, a Praga una miqueta sí. Què passa? Doncs que les possibilitats continuaven sent molt limitades, però... Com hem dit al principi, ell vinga, pica pedra incansablement per poder seguir dedicant-se a la seva passió. I va tenir la sort de poder comptar amb l'ajuda econòmica del seu tiet, perquè sin eso ja ni penar, ¿vale? Fins que es gradués. I, mentrestant, mentre passava tot això, vinga el pobre Dvorak fent el Pino Puente, treballant literalment a qualsevol lloc que pogués per anar fent calaixet i mentre buscant el seu foradet com a compositor. Perquè et facis a la idea, durant aquella temporada doncs va estar en bandes, en orquestres, tocant en bolos de tota mena on fes falta. I, a més, a part dels estudis al conservatori, combinava tot això fent proves i audicions, totes les possibles, totes. Per què? Doncs per aconseguir un lloc estable, amb un sou fixe a final de mes.
Que no era demanar tant, tu, escolta'm.
Bueno, no te digo que es un millennial.
Clar.
O sea, contrato indefinido para un millennial es un chiste buenísimo. Es todo diversión. Bueno, que la cosa anava justeta, justeta, justeta.
Una mica més d'alegria, eh?
Sí, és romàntic, no? És romàntic, no lo oyes?
Ui.
És bonico.
Ah! Ui.
Sí.
Com després em facis un pro?
Bueno, ja supimos la setmana passada. És que és mi bro. Les coses le salen mal, t'he dicho. Le salen mal, le salen mal. Mucho rato, ¿vale? No, però hi ha un moment aquí...
Comencem amb l'etapa bonica.
Hi ha una miqueta de llum aquí.
Va.
Hi ha una miqueta de llum perquè després de graduar-se, a la fi, sonen campanes i troba una feina.
Ep.
Troba una feina fixa. I entra a formar part de l'orquestra de Karel Komsak. Que dius tu, buah, superorquestraza sinfònica. No, olvídate.
No?
No és eso. Vale. No. Actuaven en balls i en restaurants.
Vaja.
Però bueno, feina fixa.
Bueno, escolta'm, tenia feina.
Tenia feina. No, ja vale? I... Fixa't, un altre bri de llum, aquí una miqueta d'esperança, perquè era una orquestra amb un nivell tan alt que va anar guanyant reputació fins a aconseguir un contracte fixe en el Teatre Provisional de Bohèmia. Bum, què dius, que guai!
M'agrada molt això de feina fixa al Teatre Provisional.
No, el teatre es diu així. Igual que tenen un poble que es diu No m'importa, tenen un teatre que es diu Provisional. Són especials pels noms.
Està agradant molt la República Txeca ara mateix.
Sí, i hem d'anar, i hem d'anar. Sí. Què passa? Que aquesta feina té un problema. Evidentment té un problema, doncs què? Que quedava molt lluny de proporcionar-li estabilitat econòmica. O sigui, Dvorak, que encara hi tenia aquesta feina, encara està corrent tots els dies, havia de compartir pis amb 5 persones.
Ui, com de pis patera, això ja.
Te digo.
Compte.
Te digo. Estamos sí, en la trentena y el hombre compartiendo con 5... No estàvem tu i jo parlant fa un moment de...
Sí.
¿Dónde? ¿Cómo?
Sí,
pues así,
sí,
pues
sí.
Compartir con 5 persones.
Una mica és això.
I a més, és que la nòmina que li proporcionava aquesta orquestra no li donava ni per pagar les entrades del teatre en el que treballava ell.
Home, però regaleu-li, home, però què és això?
És, bueno, la vida.
Mare
Gran Teatre del Liceu, preneu nota del que acabem de dir. Vinga, va, sí, va, va. Sí. Val. Seguim amb Dvorak, que me pierdo, ja
val,
ho sabes.
Val.
Qüestió, què passa? Que a part de tot això d'aquesta inestabilitat, passava que, a més, el seu somni, la seva gran passió, que ja hem dit era la composició, estava en un segon i un tercer pla. Per què? Doncs perquè la necessitat de calés apretava i apretava fort. Així que què tenim? Doncs un Dvorak a la trentena que no té una vida massa diferent de la meva. Està fent bolos, està fent actuacions, agafa tots els projectes que se li posen sobre la taula, ho combina amb classes de música i dedica tots els moments lliures a què? Doncs a la composició. Què passa? Ja. Me flipa, me encanta, però que no me da la vida, no me da el dinero. I què passa? Doncs que a nivell sentimental la cosa tampoc estava massa millor. Perquè sí.
Maria, hem dit que una mica de llum, eh?
Bueno, espera, triga. No t'he dit que triga.
Val. M'espero.
O sea, yo
Tinc
soy
paciencia.
Fan de este señor porque me da fe, me da esperanza.
Val.
¿Hemos llegado a mi edad? No, pues él está mal. Está mal, mal.
Val.
Qüestió. Que sí, Dvorak s'enamora. S'enamora d'una companya del teatre que a més s'apunta a les seves classes, comencen a compartir tota aquella cosa artística, i aquesta dona és Josefina Txermákova. I li dedica aquesta meravella que estem sentint... Però, pobre home, aquell amor no és correspost.
No.
D'acord, aquí ho vam deixar la setmana passada.
Sí,
i sí, he puesto una villana de fondo, eh?
Sí, eh?
He puesto una villana de fondo.
Sona
perquè...
Sona dolenta, això.
Sí,
val.
És una dolenta, però a ritmo de vals, que me parece una maravilla. És la Úrsula, en realitat. És Úrsula de la Sirenita, però en la versió de Rusalka, en l'òpera de... Sí, sí, és una fantasia, us encantarà. Mm. És supermaligna, odia el ser humano, però canta a tempo de vals, perquè és meravellosa.
Val, està molt bé. Vale?
Vinga, va, continuem, perquè no ho vam deixar en aquest punt. I dèiem que, vaja, que tot i la precarietat, tot i la falta d'estabilitat i tot anant el cor trencat, doncs Dvořák és un tio resistent.
Ep.
I no es cansa allà de treballar i de picar pedra i d'insistir. I sí, perquè m'agrada, perquè té un final feliç.
Ai.
Té un final feliç a nivell de trajectòria i a nivell sentimental. Viva Dvořák, me haces creer en la vida. Gràcies, tio.
Sempre.
Però... Pulsera de l'amistat, ja. Què passa? Doncs arriba als 32 anys i aconsegueix a la fi, mm-hmm, que les seves composicions vegin la llum. Estrena les seves primeres obres en públic a Praga, amb un èxit bastant relatiu, vull dir, no li importa mucho a nadie, mm-hmm, i comença a composar també les seves primeres òperes. Però d'aquí, mazazo de nuevo.
Ai.
Perquè el teatre la rebutja, i era el mateix teatre que estava treballant.
No ho puc creure.
No, en sèrio, muy mal. Bueno, però... No tot és oscuridad, perquè la vida, que a vegades és estranya i dona moltes voltes, fa que anys més tard d'aquell enamorament no correspost i, atenció, derivat en una amistat que va durar fins al final dels seus dies, que
Friendzone,
això és molt maco, però per sempre més, eh?
Ah, vale.
Van ser amics per sempre més,
mira,
això és
veus?
Xulo. I aquest desamor li va portar a la seva esposa i a la mare dels seus 9 fills.
Ep!
I com li va portar, et preguntaràs, Joan? Doncs de la forma més inesperada. El gran i definitiu amor d'Antonín va ser la germana de Josephine. Sí, sí, Anna Tsermakova. Coses de la vida. 9 fills, eh? Coses de la vida. Puja
la música. La germana.
Sí, la germana. Coses de la vida.
Ai, la germana, sí.
Ai, coses que passen.
Sí, ves.
Bueno, i arribats a aquest punt, crec que és el moment clàssic ja d'aquesta secció en els que tots ja esteu completament convençuts que Antonín Dvořák és un senyor que té zero a veure amb vosaltres.
Segur.
Eh? Jo no ho he escoltat mai, tot això que has posat a mi no em sona de res.
Espera't.
Tot això és mentida.
Ara.
Perquè, una, la seva música s'ha fet servir per més de 300 pel·lícules.
Res.
S'ha fet servir per programes de tele. I dada molt curiosa. Neil Armstrong, l'astronauta,
sí,
va portar una gravació d'aquest home durant la missió de l'Apolo 11,
ep,
la primera que va trepitjar la Lluna el 1969. Dvořák se ha oído en el espacio exterior.
Fixa't.
I tu dius, ah, no, és que no em sona. I és veritat, fins als 30 i pico aquest home no li sonava literalment a ningú, pobrissonet meu. Però, escoltem-lo un moment i veureu, ja veureu, que us sona i us sona de sobres. I ja ho vam comprovar clarament quan parlàvem de John Williams. Por favor, pómela. Que tiré la primera piedra que no l'haia escuchat nunca.
No, home.
És impossible, la sinfonia del nou món. Està dins de la cultura popular full.
Sí.
Però que ha sonat la Lluna. Ha sonat la Lluna, por Dios.
Quina estrepitja la Lluna amb aquesta banda sonora.
Bueno, Neil Armstrong lo hizo.
Sí, claro.
Dijo, claro que sí, ya que voy a lo grande.
Ara. Sí. El nou món, precisament.
Ah, amigo. I ara sí, entrem a veure el com, el quan i el per què aquest bon home arriba a ser un compositor amb la rellevància i presència que estem escoltant, que té, tot i que molts no siguem conscients, i tot el ressò que ha tingut a la cultura popular en referència a la composició durant el segle XX i el XXI, i, com dèiem, fins i tot John Williams quasi plagiant-lo a Tauró.
Sí,
o sigui,
sí, sí,
¿cómo llegamos a esto? Vamos a ver. Doncs vinga, desgranem aquest ascens. Dvořák ja era concertista, era profe, però encara estava en una situació bastant precària i, pobret meu, doncs no se sentia realitzat. Però li era igual, perquè ell era un friqui de Wagner, de la creació, de l'òpera. Però clar, estant com estava la trentena i no havent aconseguit cap reconeixement fora del circuit txec, doncs un pensaria que Tom està rendit, està desil·lusionat, però no. Res més lluny de la realitat. Per què? Què passa? Si una cosa ell mateix va aprendre de la seva infantesa i la seva joventut és que havia de picar pedra per més difícil i frustrant que fossin les circumstàncies.
Uh-huh.
Així que per mi, Antonín és un fucking exemple quan tinc ganes d'enviar la cultura pastafang, vale? Perquè em passa tot sovint.
Sí, 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 sí.
Però el veig amb ell, que tot i ser un pluriempleat que no tenia ni temps per viure, va dir, jo sigo aquí, full. Qüestió que es presenta un concurs a Alemanya per obrir-se pas com a compositor fora de Praga, que era un circuit molt petit, amb la seva primera sinfonia. I dius, ahà, la llum, el triomf.
Clar.
No.
Tampoc.
No.
Val.
Perd el concurs i la sinfonia també es perd fins anys més tard.
Mare.
Terrible. No. Ponme la 5, que estoy triste.
Sona trist, això ja,
Pa, home, no et dic que perd el concurs. Clar, no et dic que la sinfonia es perd. Sí, és que és un senyor, i a més, a mesura que anava creixent, anava destruint obres, perquè era un perfeccionista. Bueno, tot li passa. Però què passa? Que Dvořák no es rendeix.
Ara.
És aquí nuestro amigo, es nuestro compañero. Estamos contigo, Dvořák. Així que es torna a presentar a un altre concurs de composició, aquest cop a Àustria, i torna a fer un altre cop, i un altre cop, fins que guanya.
Ep.
I ja quan guanya és perquè se presenta con toda la matraca.
Sí, eh?
No con una obrita, no con dos.
No?
Va al paio i porta un total de 15 composicions, vale?
Si ara no guanyo, escolta.
Mira, me vais a chupar un pie. I a més, entre elles, sinfonies. Hola, ¿qué tal? Este es mi concurso y voy a ganar. I coses de la vida, entre els membres del jurat d'aquell concurs es trobava Johannes Brahms.
Epa.
Que és un senyor que sap de què parlem,
sí.
I en sentir, en veure allò, va dir, oh, Dios santo, pero esto que es lo que es, qué fantasía. I des d'aquell moment fins a la mort de Brahms va ser el seu màxim promotor, recolzament i pràcticament el seu mànager i fan absolut.
Mm-hmm.
I a partir d'aquell moment es produeix el fi, el somni, el miracle.
Ara.
El miracle.
Li tocava,
Va, ja en teníem prou d'aquest. Ja està bé, ja està bé, por favor. Qüestió, Dvořák rep un gran ajut econòmic i el que és molt més important per ell, comença a guanyar fama internacional, pot dedicar-se a composar, a viatjar i a mostrar la seva obra per tota Europa. I què passa? Doncs el que era inevitable, un cop aquest home veiés la llum, doncs que comença a estrenar amb èxit les seves òperes i cada lloc en el qual pot presentar la seva feina, l'èxit i el reconeixement són la tònica. Tothom flipa, connecta que t'hi cagues. Per què? Perquè agrada al públic, agrada la crítica i connecta emocionalment amb l'espectador. Clar, ja lo tenemos. Clar! Què passa? Doncs que amb aquell boom de fama, aquell boom de fama que van a corrents com la pòrbola.
Sí.
Pòrbola gràcies a l'èxit de l'edició de les partitures, i un cop edites allò va per tot el món, arriba una oferta de feina que és el que el converteix en un referent universal.
Ep.
I aquesta feina és del recent fundat Conservatori Nacional de Nova York, que vol Dvořák com a director de la seva institució.
Ep.
I aquí... Patapam! imparable.
Preciós, això, eh?
Ja la vaig posar la setmana passada,
sí, sí,
però és que
sí,
ploro,
sí.
Mira, que la gallina, no, puedo, no puedo con Dvorak, le amo, siete. Qüestió, durant aquesta estada als Estats Units, què fa Dvorak? Doncs currar, com sempre. Sí. I comença a indagar profundament en la música nord-americana. Fins i tot és el primer en escriure articles posant en valor la música afroamericana i la nativa americana com a base del creixement de la música estatunidenca.
Epa.
Que dius, home, ja era hora, pues no. Tiene que venir Dvorak, el checo, el del no m'importa.
Sí, a... sí, 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 bueno, sí, sí.
Qüestió. De fet, fixa't tu que la Simfonia del Nou Món, aquesta que ha sonat a l'espai,
sí,
doncs data precisament d'aquest període, i és aquesta sinfonia la que es converteix en la catapulta mundial de Dvorak com a creador i compositor. Per què? Doncs perquè és una revolució estilística i sonora. Però, Joan, però, un altre cop, la sort no somriu. A Dvorak! Per què? Perquè el conservatori s'havia construït amb fons privats.
Uh-huh.
I aquests fons privats es van acabar.
Ai.
I el conservatori no tenia prou calés per pagar el seu director.
No.
Drama. És que és un no parar, esto es un no parar.
És un no parar. Dramón, drama no, Dramón.
Dramón, però...
Ai.
Què ha passat? Aquest Dramón l'enganxa en un moment vital molt diferent a Dvorak.
Ah, clar.
Ah,
ja no és,
ja
el,
no és el pobre nano en
clar.
Su piso patera con el corazón roto.
Clar, clar,
no,
clar, clar.
No, 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 no. És un pedazo de compositor reconegut a nivell mundial. Així que dius, mira, no tens calés? Pues yo cojo mi bártulos y me voy. Agafa la seva família i es tornen cap a Europa, aquest cop a viure acomodada i tranquil·líssimament a una caseta al camp, a les afores, on ell decideix allunyar-se del focus de la fama i viure quasi reclòs, dedicant-se a composar i fer vida familiar.
Mm.
I dius, todo esto está muy bien,
sí,
pero a Dvorak no le representa lo más... ¿Tú crees que este señor se va a sentar el culo en una butaca y a quedarse quieto?
No,
no, claro que no.
Hi ha gent que no pot.
No,
que... Un és ell.
I un és ell, la cabra tira al monte.
Clar.
Esto es así. Així que, evidentment, amb 54 anys dius, ja tocaria... No, ell no, cállate, cállate.
Clar.
Així que, avorrit com estava... Que guai, Componer guai, però
sí.
Quiero movimiento, quiero mover el culo.
Ara.
Així que agafa una càtedra al Conservatori de Praga i només un any més tard ja fa una última gira per Anglaterra. I a partir d'aquell moment, els èxits continuen amuntegant-se. El van numerar jurat del premi que li havia canviat la vida, que em sembla molt poètic
sí.
I molt maco. Després, l'emperador el va nomenar membre de la Cambra dels Senyors i es va convertir en el director del Conservatori de Praga.
Poca broma.
Tal era la fama, tal era el reconeixement, que el 60è aniversari d'Antonín es va celebrar com un esdeveniment nacional.
Tu digues.
Va ser festiu a les escoles, es van fer homenatges, concerts al carrer... Bueno, brutal. En definitiva, es va convertir, i encara és, la figura més rellevant a nivell mundial de República Txeca.
Ai, que bé, que tot va bé, Maria.
Ai, veus?
Sí.
És que em motiva a mi aquest senyor. Em motiva.
Sí, sí, sí.
És que és un exemple de tot.
És així.
És el millennial que al final triomfa. És que... Sí, Antoni, te quiero. Però bueno, arribem al final de la seva vida i lamentablement, el mes d'abril de 1904, Dvorak va haver d'abandonar un assaig de la seva òpera Armida per una espècie de grip. La qüestió és que aquella grip, aquella malaltia, ja van fer que no tornés mai més, ni als escenaris, ni enlloc,
uh-huh.
Perquè després de 5 setmanes de malaltia i a l'edat de 62 anys, Antonín va morir per causes indeterminades, per una malaltia sense diagnosticar en el seu moment, perquè com ell aguanta,
clar.
Com el picapiedra, doncs aquí no passa una.
Doncs tira.
I, esclar, deixa un buit gegantí en el panorama musical i el que em sembla flipant i que em representa molt, deixant com 40 obres inacabades.
Qué bèstia.
És con las botas puestas.
Qué bèstia.
És que murió con las botas puestas, que és lo que quería.
Sí.
Així que, no ho sé, jo crec que la clau del seu èxit és el seu estil, que era clàssic i romàntic, i es van enriquint amb l'estudi de tot el que provenia del nou món, com dèiem abans, els nous estils i la sonoritat, que ell va saber combinar amb un enfoc tradicional de l'alt classicisme, però creant una sonoritat fresca, empàtica, completament universal. És el que dèiem, sona a dia d'avui. No dius, no, este és del 1890. No.
Clar.
Que és una passada, aquest senyor. És una passada. I no entenc que el seu nom no estigui ressonant com el de Mozart o Puccini. Així que, senyores, senyors, Antonín Dvořák, D-V-O-R-A-K. Aneu a YouTube, aneu a Spotify, busqueu, indagueu, connecteu amb aquest home que té una música brutal i, sobretot, aprenem la seva lliçó de vida. El arte es caca, un poco. Un poco. Costa, triga, no arriba. Quan arriba no és com et creies, però Antonín Dvořák ens demostra que és possible. Quan tot està en contra i estàs fins la figa de lluitar, aguanta, queda una opció. Així que, Joan, no ens rendíssim.
Mai.
Mai.
Boroncova, gràcies.
A tu.
Fins la propera.
Fins la propera.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, 6 minuts que passen de 2:15 del migdia i ens tornem a posar una mica en plana informativa. Us explicàvem aquest matí que l'actual president dels Estats Units, Joe Biden, i l'expresident Donald Trump han arrasat en aquest superdimarts, el dia clau per definir els candidats a la presidència dels partits, tant demòcrata com republicà. Trump ha guanyat en la majoria d'estats en joc i ha sumat prop dels 1.215 delegats necessaris per assegurar la seva nominació. L'únic estat en el que ha perdut és Vermont, en una votació molt més ajustada. Les victòries de Trump deixen, però, la seva rival, Nikki Haley, amb molt poques possibilitats de seguir en la seva aspiració presidencial. Per parlar-ne de tot plegat, podem saludar un politòleg, a més un politòleg expert en política nord-americana, com és Roger Montañola. Roger Montañola, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Molt bon dia, què tal?
Roger, per acabar-ho de definir tot plegat i posar un context, quan parlem de superdimarts, Estats Units, ben bé de què estem parlant?
El superdimarts és el dia en què la majoria d'estats fan les seves primàries entre els candidats dels dos partits i en el qual normalment es defineix ja qui serà el candidat dels partits, dels dos grans partits americans a la presidència dels Estats Units a les eleccions de novembre. Recordem que, de fet, el calendari és normalment similar. Comencem amb Iowa sempre, després hi ha diferents estats, i el superdimarts és el dia que aglutina la majoria d'aquestes votacions, amb la qual cosa és el dia que veiem qui són els dos candidats a les eleccions. Portant-ho en un terreny més europeu seria com si a França féssim la primera volta de les eleccions, on hi ha molts candidats, però només dos passen a la final. No? Doncs aquí tenim el Partit Republicà i el Partit Demòcrata, que defineixen en el seu si intern qui són els candidats de cadascun d'ells.
Deixa'm preguntar-t'ho, perquè jo crec que a vegades mirem la política nord-americana tal com l'entenem nosaltres des d'Europa, i aquesta vegada sol ser una posició equivocada. No sé si més com a politòleg, o seria una bona pregunta per un sociòleg, perquè molts ens esperbaram avui quan escoltàvem que Donald Trump ha arrasat als Estats Units. Com és que una figura com Donald Trump segueix arrasant als Estats Units després d'escàndols sexuals, d'escàndols de corrupció? Què està passant als Estats Units?
Bé, Estats Units és un món diferent, amb una escala de valors bastant diferent de la que podem tenir a Europa, i per tant, qualsevol comparativa moltes vegades fa de mal dir, no? Sí, sempre he fet la broma de que si les eleccions americanes fossin a Europa, els demòcrates sempre guanyarien aquí de carrer, però la realitat és que Estats Units és un país molt complex, molt gran, en el qual les realitats dels estats entre ells són molt diferents, i per tant no és el mateix analitzar la costa est i els estats rics del nord-est dels Estats Units que analitzar a l'oest, sobretot a la part de Califòrnia, que tot aquell entremig que tenim, que són molts i molts estats, amb un tipus de cultura i una manera de veure la vida molt diferent al que podem tenir a Europa, on les prioritats són diferents, on, per exemple, la possessió d'armes i la seguretat personal de cada ciutadà és un eix de campanya que a Europa no ho seria, on, evidentment, les figures que nosaltres entenem com a normals dels serveis públics tampoc estan definits ni són com a tal, i, per tant, quan fem una anàlisi, la comparativa es fa molt i molt complicada. Per què arrasa Trump? Perquè Trump significa moltes vegades i per moltes persones allò del somni americà, no? El self-made man, la persona que ha aconseguit, gràcies a Amèrica, que és una terra d'oportunitats, aconseguir arribar a dalt de tot, per tant, fer-se ric i, a més, tenir una capacitat de poder i influència enorme, no? És evident que Donald Trump seria un candidat que a l'Europa occidental no passaria de residual, però la realitat és que els Estats Units és molt més complexa i, per tant, les seves possibilitats, bé, ja ho vam veure, va ser president durant un mandat, no? Mm.
Si ens fixem en les files demòcrates, veiem que qui també arrasa és Joe Biden, que precisament també ha estat molt qüestionat, sobretot pels darrers discursos on ha tingut alguns descuits derivats o es pressuposa derivats de la seva edat, sigui com sigui. Biden no supera en molts anys a Donald Trump.
No, però és com tota la vida, és imatge, i el fet és que Joe Biden se li ha volgut, diguem-ne, posar la llufa de persona anciana. És cert que té una edat avançada, no ens enganyem. Si Joe Biden és reelegit, sortiria de la Casa Blanca amb 86 anys, que no és menor. A més, ha donat mostres, diguem-ne, en algunes ocasions de la seva edat, per dir-ho així, no de cap patologia, que jo desconec si la té o no, però en qualsevol cas estem parlant d'una persona que té una certa edat i en conseqüència, doncs, actua, la seva manera de caminar, per exemple, doncs, dona aquesta sensació. El cert és que Donald Trump, que és, com bé deies, no gaire més jove que ell, perquè només té 4 anys menys que Biden, per la seva condició de vida, per la seva manera de ser, per la seva manera d'actuar, no es percep que el factor edat, en el seu cas, sigui una influència negativa, en tot el contrari, no? I, per tant, ens trobem en unes eleccions en el que la suma de les edats dels candidats és de gairebé 160 anys.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per què només es presenten en aquestes eleccions, o en aquests, perdó, en aquestes primàries, tant Joe Biden com Donald Trump, que han estat dues figures discutides, no només a la societat americana, sinó a cadascun dels seus partits? A més, recordo que en el Partit Demòcrata, a més, si posava una figura molt rellevant que havia de ser Kamala Harris, que al final ha estat com una mena de bluff, no?
A veure, Kamala Harris és probablement la principal de les notícies quan analitzem avui qui són els candidats a les eleccions americanes. Quan es produeix l'elecció de Joe Biden a les eleccions del 20, semblava molt i molt clar que Kamala Harris estava posada a la línia de sortida per ser la candidata dels demòcrates del 2024. La seva elecció com a vicepresidenta, doncs, no deixava de ser una clara mostra de que els demòcrates partien de la base que Biden, que ha sigut una persona vicepresident dels Estats Units, recordem a Obama, senador des de fa gairebé 50 anys, si no més, etcètera, doncs seria un president, no et diria que testimonial, perquè evidentment mai és testimonial un president dels Estats Units, però sí que tindria un mandat només de lideratge. El cert és que això no ha estat així, que Kamala Harris, des dels primers compassos de la legislatura, va perdre molt del protagonisme i, sobretot, molt l'àngel, diguem-ne, que podia tenir, no?, com a dona afroamericana que podia ocupar per primer cop la presidència. I el cert és que els demòcrates s'han quedat sense candidats. I és una estratègia que des d'Europa a vegades costa d'entendre, no? Perquè dona la sensació que si el Partit Demòcrata hagués optat per algun candidat diferent, les coses podrien ser diferents. De fet,
es va especular molt, Roger, amb Michelle Obama, no?
Michelle Obama, sí, però aquesta és una història que repeteix moltes vegades. Jo no tinc gaire clar que Michelle Obama vulgui ser candidat a la presidència dels Estats Units. Al final, els Obama han aconseguit una cosa que és bastant estranya en política, que és sortir i acabar de finalitzar els seus mandats amb uns nivells d'aprovació per part de la ciutadania molt alts, no? Per tant, el benefici personal dels Obama per tornar a ocupar la Casa Blanca no sé si està sobre la taula. Però, dit això, cal recordar, per exemple, que el 2008, a les eleccions a les quals Barack Obama vence John McCain, la candidata original, diguem-ne, o més sistèmica que tenien els demòcrates era Hillary Clinton, però també hi havia John Edwards, hi havia 5 o 6 persones que podien tenir un perfil presidenciable. En aquesta ocasió no ens ho hem trobat, això, almenys en el camp demòcrata. Per què ho han fet? Bé, per reforçar la figura del president, és a dir, qualsevol candidat que va contra un president en actiu, un president que teòricament ha de repetir en el seu segon term, en la seva segona legislatura, normalment el partit intenta que tothom es replegui al costat d'aquest candidat per tal d'evitar que hi hagin grans discrepàncies de partit, no? Però en qualsevol cas sorprèn veient doncs, les notícies que van apareixent de forma recurrent sobre Biden. En el cas dels republicans és diferent. En el cas dels republicans, des de l'aparició, recordareu, ja fa més d'una dècada d'allò que li diem el Tea Party, que després ja no era tal, sinó que ja és un Trump Party, que és una cosa diferent al Tea Party, però en qualsevol cas el Partit Republicà viu una divisió interna molt, molt important, que és que Donald Trump no representa els valors tradicionals dels republicans. Donald Trump podria arribar a ser un candidat dels demòcrates, el que passa que les seves maneres doncs, el fan més atractiu potser pels republicans. Però en qualsevol cas, tots els valors i els elements que defineixen el Great Old Party, no? El GOP que li diuen, que és el Partit Republicà, Trump, diguem-ne, que no les compleixen gaire, com si que ho fa, doncs, per exemple, Ron DeSantis, o ho pot fer Nikki Haley, que de fet és l'única persona que encara estava, diguem-ne, a la batalla per tal d'intentar que els republicans doncs, canviessin la seva direcció. Per què voten a Trump? Per una raó molt simple, perquè creuen que és l'única manera factible de tornar a la Casa Blanca.
Per últim, deixa'm preguntar-te, Roger, ja sé que falten mesos per les eleccions nord-americanes, però ja es comença a calentar motors amb aquest super dimarts. Quines polítiques creus que intervindran o que seran la primera plana d'aquestes noves eleccions nord-americanes? Jo crec, per exemple, que Israel serà un focus important.
Evidentment. Les eleccions americanes solen bascular sempre al voltant d'elements de seguretat nacional. I, per tant, qualsevol conflicte en el que els Estats Units hi tingui algun tipus de presència, sigui directa o sigui indirecta, acostuma a ser l'element, diguem-ne, definitori d'aquestes eleccions. Fixem-nos que els debats que es produeixen en els darrers anys no van en excés relacionats, per exemple, amb política fiscal o amb polítiques públiques. Miri, primer de tot, perquè cal saber que Estats Units és un estat tremendament descentralitzat i que quan nosaltres veiem Estats Units, veiem el seu govern, però estem veient qui són els que representen la política exterior, representen la defensa, però a partir d'aquí, Estats Units són 50 mons diferents i el que viu i les lleis a les que està subjecte un senyor d'Arkansas, un senyor d'Iowa o un senyor de Carolina del Sud no són per res els mateixes d'un senyor de Vermont, un senyor de Florida o un senyor d'Oregon, no? I per tant, quan analitzem els Estats Units en el seu conjunt hem de tenir en compte que les eleccions presidencials es focalitzen en aquells elements que són competència de la Casa Blanca i que són competència del govern federal, però no en són tants aquests elements que són competència del govern federal, però especialment, i per algú sempre coneixem els Estats Units, diguem-ne que el món del cinema doncs, també ha ajudat molt a això, els elements de seguretat i política exterior i defensa doncs, sempre centren les campanyes polítiques americanes.
Nosaltres que volíem analitzar la política nord-americana per aquest super dimarts i voldrem continuar a fer-ho amb un expert com Roger Muntanyola. Roger, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Ràdio Estel.
arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, va, que és moment d'obrir les portes del Viure en Salut. Ens posem en marxa, espai que tenim aquí als matins. Ara ens deixa una estona Joan Trias i aprofitem aquest dimecres per parlar de salut i de benestar, de la vostra salut i del vostre benestar, per tractar d'oferir-vos solucions sempre de la mà dels amics de Marnis, com no. Per tant, canvia la caravana, marxa a Trias i de seguida saludarem i aprofitarem els minuts que tenim per endavant amb el doctor Jacinto Valverde, que ja sabeu que ens saluda cada dia de dilluns a dijous des de Madrid. Viure en Salut, l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
El número de telèfon que és la clau que obre les portes d'aquest espai, un número de telèfon que heu de tenir ben a mà. Ben a mà, sobretot, perquè quan us vingui qualsevol dubte, qualsevol cosa que us faci la guitza, qualsevol curiositat, doncs pugueu enviar-nos un missatge de veu o per escrit, 663 99 30 62, o també un correu electrònic. Us recordo, l'adreça és lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de traslladar-la al nostre doctor. No le faré esperar más. Jacinto Valverde, buenos días.
Hola, Rafa, buenos días.
¿Qué? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Contento de saludarte, de aprovechar estos minutos y de hacer radio contigo. ¿Tú todo controlado, todo correcto? Imagino que sí.
Todo correcto, como siempre tiene que ser. Como siempre tiene que ser.
Fantástico. Mira, si
esto sea, no lo vas a notar, o sea que te da lo mismo.
No, hombre, no, pero sí que me interesa. O sea, vamos a ver, en antena podemos jugar a que todo está bien. Si hay algo, me lo quieres comentar aparte, yo encantadísimo de escucharte siempre.
No, la verdad que está bien, ¿no?
Además, tengo que decir que Jacinto es majísimo, porque cuando he estado a lo mejor esta temporada con algún problema de salud, se ha interesado por mí en privado y la verdad es que es muy de agradecer.
Qué menos, hombre. Compañeros y amigos, porque yo tengo un amigo.
Pues sí, pues
hay
sí.
Hay que preocuparse y estar un poquito pendiente de ellos, ¿no?
Exacto.
Estar a las buenas, a las malas y a las medianas.
Exacto. I sempre de fons els productes de Marnis, que es podeu trobar a Herbolaris, per a farmàcies i farmàcies. La seva pàgina web sempre és una bona idea, però sobretot productes de proximitat. Acudiu a la vostra farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en Salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Vamos con las consultas, Jacinto, a ver qué podemos ir solucionando, que los oyentes no paran de ponerse en contacto con sus pequeñas cuestiones. Vamos con Laura, que nos escribe desde Lleida, tiene 40 años y dice que desde hace unas semanas pues tiene sinusitis, una sinusitis persistente, bueno, que las tiene muy incómoda, que le afecta la calidad de vida, como no puede ser de otra manera. Los síntomas se van resistiendo a desaparecer y entonces se pregunta si hay algún enfoque de medicina natural que pueda ayudarla a aliviar esta congestión nasal, reducir la inflamación, etcétera, etcétera, que se pone en sus manos. A ver qué le podemos decir a Laura de Lleida.
Bueno, la sinusitis es una inflamación de los senos, normalmente paranasales, que son unas cavidades aéreas que tenemos a los lados de la nariz,
sí,
precisamente para darle esa aireación a todo lo que es nuestro sistema respiratorio superior.
Vale.
¿Qué ocurre? Que esa cavidad muchas veces, por distintas circunstancias, se rellena de demasiada mucosidad,
claro,
esa mucosidad no sale bien, no se moviliza bien, y como pasa con el agua cuando se estanca, que se infecta, pues mucosidad estancada, mucosidad infectada, ¿correcto?
Claro.
Vale. Luego también hay otro tipo de sinusitis que puede ser alérgica, pero la más habitual es que sea de origen infecciosa, tras un cuadro catarral de repetición o mal curado. Entonces, partiendo de la base de que vamos a ver que la sinusitis sea de origen infeccioso, yo le recomendaría primero utilizar un complemento alimenticio para mejorar las infecciones respiratorias, ¿vale? Que esta es una de ellas. Y en este caso yo le recomendaría un complemento alimenticio que incorpora pues vitamina C, B3, D, vitamina E, ácido fólico, biotina, equinácea, espino amarillo, un montón de cosas. Y que se llama Immunopec Defense.
Vale, Immunopec Defense.
Immunopec Defense, tomar un vial por la mañana y otro vial por la noche. Luego, para fluidificar esas secreciones y hacer que se movilicen un poquito mejor, porque eso nos va a ayudar también a que, bueno, pues se vaya limpiando poquito a poco mejor todo lo que es ese tipo de problemas, pues un jarabe específico para él que se llama Propolsaft. ¿Vale?
Vale.
Propol Saft. Tiene un taponcito, tenemos que tomar 10 mililitros cada día por la mañana. Y luego para mejorar también, si hay algún problema de garganta, que esa mucosidad nos caiga a la garganta y nos inflame, pues el spray de Propol Tos, aplicarlo lo más próximo a la garganta, tres o cuatro pulverizaciones y repetir varias veces al día.
Fantástico. Pues tenemos este pack de productos de Marnis que le van a venir muy, muy bien a esta oyente que nos cuenta que está padeciendo esta sinusitis. Que tome buena nota, seguro que nos está escuchando. El Immunopec Defense, este es uno. Lo puede pedir en su farmacia, para farmacia o herbolario. Lo puede también pedir, debe pedir el Propol Saft, que es este jarabe que le va a ayudar con la mucosidad, que se vaya deshaciendo y fluyendo de manera pues más fácil. Y luego tenemos el Propol Tos, en este caso el spray Propol Tos, que viene con este dosificador, tienes que ponértelo cerca de la garganta, que te va a ayudar también a aliviar toda esa zona que evidentemente pues está sufriendo. Por lo tanto, tres en uno para combatir en este caso la sinusitis. Vamos rápidamente con otro oyente, por ejemplo, tengo por aquí a Jordi Martínez, es de Girona, y dice que tiene una inquietud sobre sus defensas, porque tiene, no sé si lo he dicho, 60 años. Ha notado que se enferma con mayor frecuencia de lo habitual. Y a lo mejor dice que igual sus defensas pues están un poco debilitadas. Entonces pide ayuda para fortalecerlas de manera natural. A ver qué le podemos decir.
Bueno, aquí tenemos un magnífico producto para mejorar esa parte del nuestro sistema inmunológico, el humoral, que se encarga de fabricar los anticuerpos y mejorar el problema en nuestra defensa, que es el Propolvit Defense.
Sí.
Lo llevamos diciendo todo este temporada de otoño-invierno, pero que también lo podemos tomar en cualquier época del año porque podemos estar expuestos a cualquier cuadro infeccioso, sobre todo de vírico. Aportamos el Sahara Real, el calostro, el shiitake, el reishi, etcétera, etcétera, ¿no? Propolvit Defense, un vial todos los días antes de desayunar.
Fantástico. Pues para este oyente que nos cuenta que a sus 60 años nota que se enferma un poquito más, y para cualquier persona que quiera tener sus defensas en plena forma, esta es la recomendación de Jacinto Valverde, del Propolvit Defense. Un vial cada día y vas a tener tus defensas pues más reforzadas, más en plena forma, para que no llegue el momento de la enfermedad. De hecho, la complementación alimenticia su sentido, incorporarla para que todo tu cuerpo, todas tus pequeñas debilidades pues estén más controladas. Yo os recuerdo que los productos que recomana Jacinto Valverde els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies, ja ho sabeu, però és que és una molt bona idea fer una passejada de proximitat i demanar aquests productes que us ajudaran amb la vostra salut i el vostre benestar, i també tenen la seva pàgina web, que és molt interessant, molt visual, molt intuïtiva, molt fàcil de consultar, amb articles, a més, amb més informació. Us agradarà segur la pàgina web de Marnis, i així us feu una idea de com és el seu univers. Jacinto, mañana finiquitamos la semana, ánimo con el miércoles, un placer como siempre, y muchas gracias por tu tiempo.
Igualmente, un abrazo, hasta mañana.
Venga, adeu, adeu. nosotros tenemos ya... me queda también el castellà. No. Nosotros estamos a punto de arribar a la una del migdia. Ya esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara, de seguida, el recull informatiu en el butlletí que ens farà Júlia Julve i després torna el Trias per la darrera hora de la caravana. Agafarem la carretera i Manta de la mà de Diego Gómez, historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, que ens portarà de museus. Crec que ens porta un rànquing dels museus més curiosos que tenim a Catalunya. I avui també doncs, farem una passejada amb la Girocleta avui des de l'estudi, que ens mostrarà aquesta exposició immersiva, aquest metavers que ens ha explicat a primera hora aquí al programa amb el seu dissenyador, amb el seu creador. Jo crec que és molt interessant. A mi, ara, pam, aquí està. El futur és això, és aquest so. I després rematarem amb una mica de bona vesprada. En re arriba el butlletí i tenim una hora per endavant encara de ràdio matiner, de ràdio de la caravana. Fins ara mateix.